Parlem de les estafes amoroses, en aquest cas. Sé que demà és Sant Valentí, possiblement el dia dels enamorats, i igual parlar d'estafes i amor. Moltes vegades un se sent estafat per amor, però en aquest cas no parlem només d'ànima, sinó que parlem del love bombing i ciberdelito. De fet, s'ha fet un àmbit, un congrés, una conferència sobre el tema, i és força interessant què és, cap on anem i com surt tot això. En parlem del tema amb la Patricia Hernández. La Patricia és professora dels Estudis de Dret i Ciències Polítiques de la UOC. Patricia, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Què tal, com estàs? Esteu? Benvinguda. Què és el love bombing, Patricia?
És una tècnica de manipulació psicològica que es caracteritza per una intensitat molt elevada en la comunicació, que genera en la víctima una sensació, diguéssim, d'enamorament molt intens, molt ràpid, i on fa que aquesta persona que rep aquestes mostres d'afalagament, d'intensitat, de missatges continus, d'interès, de paraules romàntiques, de t'estimo molt, sobretot és molt intens i molt ràpid. Uh-huh. Que les persones es coneixen fins que això passa molt poc temps. Per tant, la persona que ho rep està en un estat hormonal d'enamorament,
sí,
i això fa que la seva capacitat per detectar situacions o, diguéssim, una sensació de que tot això és molt ràpid i no pot ser real, això, diguéssim, que es desconnecta una mica. Per tant, és una situació de risc en la que podem estar tots, perquè l'enamorament és un sentiment universal.
Sí, sí, i a més que et deixa una mica sec, que com sí, seria sí, el correcte. Cas. Entenc que això, com estàs en aquest període, en aquest procés d'enamorament, el sentit comú es desconnecta, per explicar-ho així.
Correcte, el sentit comú, diguéssim, la part més, diguéssim, més bioquímica del cervell està alterada, perquè hi ha una sèrie d'hormones que genera una sensació doncs, de molta intensitat, d'adrenalina, no? D'hormones del plaer, i això fa que la part del cervell, que és la nostra part més racional, no? Diguéssim que estigui una mica més apagada i no detecti aquestes situacions. Clar, pensem que la persona que genera el love bombing ho fa d'una manera molt sofisticada.
Uh-huh.
És a dir, comencen coneixent la persona, demanen informació personal, es mostren molt simpàtics, molt afalagadors. Diguéssim que la persona que rep tot això pensa que ha trobat la persona de la seva vida i que on estava aquesta persona hasta que l'he conegut.
Exacte.
No?
I l'objectiu d'aquesta persona és enganyar-la i estafar, bàsicament.
Correcte. L'objectiu de l'estafador és explotar-la primer emocionalment, perquè és el camí per arribar a l'explotació econòmica. O sigui, el love bombing és un mecanisme, un instrument que es fa servir per l'estafador o estafadora per arribar a que la víctima es relaxi, confiï, tingui una lleialtat cap a l'altra persona, i és el moment on l'estafador genera, s'inventa una situació de crisi, d'urgència, necessito diners per demanar-li els diners. Però pensem que tot això és, no és ràpid. Vull dir, la persona que ho fa de manera amb paciència, ho va fent de manera molt sofisticada, utilitzant mecanismes psicològics, també com seria el referent intermitent. Això vol dir que estic molt damunt teu i de cop i volta estic unes hores que no en dic res. L'altra persona ja està començant a pensar que no m'escriu, que no m'ha contestat, i això cerebralment genera una dependència.
Uh-huh. Ostres, és duríssim això, perquè aquí entra un factor emocional importantíssim i, a més, més estès en el temps. Va més enllà d'una, si em permeteu, d'una ciberestafa a l'ús. En aquest cas és molt més complicat.
És més complicat i, a més, és més dolorós per a les persones que ho pateixen, perquè, a més, quan es descobreix tot, evidentment la persona se n'adona que primer ha estat enganyada, emocionalment té una ferida de traïdoria, no? De traïció, m'han utilitzat, se sent molt culpable, senten molta vergonya, senten cap a elles mateixes un sentiment de com pot ser que m'hagi passat això.
Exacte,
no?
Aquesta seria la pregunta. Com és possible que hagi caigut en això?
Sí, correcte. Sí. Llavors, clar, a més, li sumen el fet de que, a més, m'ha robat. O sigui, m'ha tret diners, m'ha estafat. Clar, això suposa psicològicament un doble dol per a aquestes víctimes, que és més intens, perquè és més complicat, que un dol simplement perquè m'han estafat amb un phishing i, ostres, he clicat aquí i m'han robat 3.000 euros. Hi ha una part emocional que fa també que aquests sentiments de vergonya, de no voler explicar el que ha passat, fa que no ho revelin potser al seu entorn i, a més, dificulta després que vagin a denunciar, perquè hi ha un sentiment de molta vergonya i molta culpa.
Entenc. Llavors el que fan és no denunciar o hi ha un petit percentatge que s'hi ho fa, no?
Bueno, estadísticament jo ho desconec exactament perquè les
Sí.
dades que tenim a nivell oficial no diferencien entre estafes d'aquest tipus o ciberestafes, diguéssim, bancàries. És veritat que la xifra negra d'aquest tipus de delictes més vinculats a situacions emocionals són més altes, vol dir que a la gent li costa més denunciar. Això no vol dir que la gent no denunciï. De fet, la jurisprudència està condemnant per aquest tipus d'estafes. Però, clar, s'ha d'aprovar tot el que s'està dient.
Clar, això, aquí volia ja no anar jo, Patrícia, perquè, clar, de fet, els diners s'han donat voluntàriament en aquest cas. Com es demostra, en quin moment es demostra que és una estafa per amor, en aquest cas? És difícil, eh?
Sí, l'element clau per demostrar que hi ha hagut una estafa
Sí.
típica del Codi Penal és l'engany.
D'acord.
Llavors, quan hi ha una estafa a l'uso, diguéssim, hi ha un engany que es considera bastant com perquè sigui creïble que la persona s'hagi cregut l'engany i hagi fet la transmissió patrimonial. En aquest cas, l'engany és generar en la víctima aquesta situació d'enamorament, de la sensació falsa de que estic en un vincle amb una persona i només amb això els tribunals ja estan condemnant.
D'acord, entenc. Clar, després, suposo que socialment, ja a part de la denúncia i no denúncia, això socialment, aquestes víctimes, em dóna la sensació que es veuen encara castigades per l'entorn social. Ja te lo dije, com és possible
sí.
que hagi caigut, en fi, aquest
sí,
tipus de
sí.
coses a toro passado.
Sí, és així. De fet, aquestes víctimes el que senten... O sigui, el que hem d'aclarir, deixar molt clar, és que aquestes estafes no afecten a la intel·ligència de la persona. Això no, o sigui, les víctimes d'això no són persones més tontes que tu, que jo o que la resta del nostre entorn. Simplement que les persones que fan aquestes estafes juguen amb un element emocional que és universal i rastregen els entorns digitals per buscar persones que poden no tenir una situació de vulnerabilitat, però potser sí. Només el fet d'enamorar-se ja ens situa cerebralment en una situació de vulnerabilitat, perquè estem en una alteració
Ja.
de la percepció. Tothom que s'enamora està així, al principi. Llavors, a més, aquestes estafadors que poden ser lobos solitarios, és a dir, individus o individues que ho fan de manera individual, o poden ser grups organitzats que treballen com a màfies i rastregen doncs, les aplicacions de cites o les xarxes socials per captar persones que, a més de l'enamorament ordinari, poden estar patint una situació especial de vulnerabilitat, com seria doncs, persones que s'acaben de divorciar, que estan viudes, gent gran que està sola, alguna situació, un plus. Llavors, clar, el que fan és fer com un screening de la víctima, de totes les víctimes, siguin vulnerables o siguin normals, diguéssim, en el sentit de no tenir cap element,
sí.
i comencen a dir-li el que la víctima necessita sentir. Llavors aquesta persona se sent escoltada, afalagada, amb molta atenció cap a ella, i això fa que relaxin les barreres de detecció de situacions de risc. I al món virtual tot s'ha de qüestionar.
Clar. Clar,
tot pot ser mentida.
I per acabar, vull comentar amb tu un cas extrem, un d'aquests casos extrems, que és quan la persona que afalaga, que llença la canya d'esta manera, que enamora, ostres, respon a un nom de famós, perquè hem vist algun d'aquests casos, per exemple, que és Brad Pitt el que enamora a una dona i li va començant a traient diners. Vull dir, estem parlant també d'un cas bastant extrem en aquest cas, no?
Sí, no, aquests casos no són els més habituals. També,
no,
també
no són els habituals, per això criden molt l'atenció i per això posava com un cas molt extrem en aquest cas.
Clar, a més pensem que avui dia la IA està catalitzant tot això de manera exponencial perquè, primer, pot generar imatges que el perpetrador demani avui això, això i això, li faci una imatge. Per exemple, que li digui, aquesta setmana marxant de viatge, no sé on, i li envia una foto i li digui, i vegi la persona que ha estat on diu que ha estat. Li pot generar veu, pot
sí,
generar
sí.
veu falsa. Per tant, la IA el que està fent és, primer, fer que tot això arribi a molta més gent perquè la IA treballa pels estafadors, li poden dir, construeix-me un relat que es basi en això, un home de 45 anys que
sí.
treballa... És a dir, li pot generar el text, el relat, i a més li pot generar fotografies i veu perquè la confiança de la víctima encara sigui més gran. Pensem que tot això juga amb la confiança. L'estafador el que necessita és que la víctima confiï. Perquè confiï, utilitza tots els mètodes psicològics possibles, des de love bombing fins a generar imatges, fins a trucades, videotrucades, tot el que faci falta. I quan la víctima ja ell detecta, o ella detecta, que ja està, diguéssim, relaxada, és quan entra la segona fase, quan ja està enganxada, diguéssim, és la fase d'enganxe, que és aquesta fase intensa on la víctima està pensant que està en un núvol, Quan està enganxada, llavors comença la crisi. Quan la crisi vol dir,
Brutal.
tinc un problema,
Sí,
tinc una
sí.
empresa i necessito diners, el que sigui, tinc una malaltia... Una crisi que es caracteritza per ser una demanda urgent de diners,
I
que poden
això...
ser... Sí.
Sí, no, no, deia, i això passa més de... L'estafador acostuma a ser un perfil més masculí o femení?
Generalment són homes, però també hi ha dones. I el que més s'està veient ara és que són grups organitzats. És a dir,
D'acord.
estem en un punt que hi ha
Una màfia
xarxes
darrere.
criminals que treballen potser a països europeus, països de l'est sud-est asiàtic o la Latinoamèrica, que tenen treballadors amb expedients a les víctimes i van,
Uau.
ara em toca entrar al meu torn, jo ara parlo amb aquesta, li dic el que toca, després acabo la meva feina, ve una altra, perdó, i continua treballant amb això.
Mare meva, estem parlant d'una organització empresarial industrial al servei d'estafar via amorosa. És brutal, això,
sí,
eh?
Això va sortir l'altre dia a la jornada
Sí,
que vam
sí.
organitzar, perquè va
Sí,
venir
sí.
un perit informàtic i ho va explicar tal qual. I clar, és molt impactant pensar que a aquests nivells s'està jugant amb l'emocionalitat de les persones i s'està aprofitant de, bueno, s'estan aprofitant de la vulnerabilitat humana, de que tothom vol tenir companyia, tothom vol sentir-se estimat. Clar, és una situació bastant, èticament, bastant deplorable.
Sí. Doncs, Patricia Hernández, professora dels Estudis de Dret i Ciències Polítiques de la UOC, escolta'm, moltíssimes gràcies per xerrar aquí amb nosaltres de Love Bombing, molt amable.
A vosaltres, bon dia.